Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Avui hem conegut les dades del tancament de l'any 2012. Per començar, Catalunya va tancar 2012 amb un dèficit públic per sobre de l'objectiu previst. El topall marcat per el govern espanyol era de l'1,5%, però s'ha arribat fins al 1,96%. Pràcticament mig punt més. Ho diuen les dades d'execució pressupostària que hem conegut aquest matí i que indiquen que la mitjana de les comunitats ha estat també una mica superior. Arriben a l'1,73%. Tot i així, el ministre d'Hisenda, el senyor Montoro, ha volgut agrair l'esforç.
Lo que procede pues es seguir con los esfuerzos, pero como ven, no es lo mismo seguir desde el 3-3 del año pasado que seguir desde el 1-7. Hemos dado un paso, un salto cualitativo realmente de una envergadura, de una magnitud enorme.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, després que es fessin públiques aquestes dades.
Que hem de continuar l'esforç. Tots sabem que serà molt difícil continuar l'esforç, però hem demostrat que podem controlar la nostra despesa. Ara tot això s'ha de marcar dintre d'un ritme raonable, repeteixo, donada la situació macroeconòmica.
Bé, pel que fa al conjunt d'Espanya, l'objectiu s'havia marcat en el 6,3, finalment ha estat del 6,74, i Montoro creu que és suficient per no haver de fer més retallades.
No habrá necesidad de nuevas medidas, es lo que ya ha anunciado la comisión, entonces no hay necesidad de nuevos ajustes. El programa del presupuesto del Estado ya está en marcha y, por tanto, no hay razón alguna para lo que sería, digamos, introducir nuevas medidas de ajustes en el año 2013.
Tot això s'ha explicat, com dèiem, amb roda de premsa aquest matí. Volem conèixer l'opinió del catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià Universitat, Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al programa. Bueno, això és el que s'ha presentat aquest matí. Home, si em permet, si ens quedem amb les paraules de Cristóbal Montoro, jo em quedaria amb el titular de que en principi no hi haurà noves retallades. Per tant, seria una bona notícia.
Bueno, a veure, jo, com es diu en filosofia, niego la major. El dèficit d'Espanya no ha sigut del 6,74, sinó que ha sigut del 9,94, perquè s'ha d'afegir al 3,2% que ha costat rescatar la banca. Això d'entrada.
Però això va a part, no?
No va a part. Això va inclòs. El que passa és que no es comptabilitza com a dèficit corrent i això es transformarà en deute públic. Però el dèficit ha sigut del 9,94%, que la Unió Europea això va dir-ho, i aquí s'ha amagat. Però quan va sortir el senyor Lirren resumir les dades, això va ser la setmana passada, les dades de les economies de membres de l'euro, va dir que Espanya havia tingut un dèficit al voltant del 10%. El que passa és que, torno a dir, aquí s'ha amagat. Segona cosa, Catalunya. Catalunya no ha tingut un dèficit de l'1,96%. Per què? Perquè si comptem el dèficit fiscal interregional, Catalunya té un superàvit del 6,74%. Jo torno a lo mateix. Sí, i entre 14 i 16 mil milions d'euros surten de Catalunya sempre, cada any, i no tornen, si aquests diners estiguessin aquí, Catalunya tindria superàvit. I d'això no es parla. Per què no es parla? Bueno, no sé.
Jo crec que sí que es parla, però...
Bueno, aquí, parlem però... aquí, però poc. Es parla
però on s'hauria de parlar, això? A veure, on que es parla?
Es tindria de parlar en un altre lloc. Es tindria de parlar en el Parlament, es tindria de parlar al carrer, es tindria de parlar a les institucions.
Però vostè creu que hi ha les forces polítiques que defensen, per exemple, un nou pacte fiscal?
Bueno, no, això no és política, això és economia. És a dir...
Però vostè creu que el conseller Mas-Colell no ho parla, això? No ho explica, però, lo dels 16.000 milions?
No ho sé, jo...
Però per molt que ho expliquis, és igual, perquè qui no vol escoltar no escolta. Vull dir, a mi és com, no sé, segons amb quina història em vinguin, però jo no em faig ni cas i avall que fa baixada.
Si tenim superàvit, això és estupendo.
Sí, però el que passa és que no s'ho reconeixen. El que tindrien de fer és, d'entrada, conscienciar l'opinió pública a Catalunya, conscienciar-la, de que el problema està aquí, i a partir d'aquí començar a parlar. Tercer tercera cosa. Vostè diu, ja, bueno, ja no caldran més retallades.
Bueno, jo no ho he dit, Cristóbal Montoro.
Bueno, sí, Cristóbal Montoro, exacte.
Sí,
retallades. A veure, Espanya té un compromís que ja aquest any ho ha incomplert, perquè aquest any tenia d'arribar al 6,3%, no ha arribat, i ara possiblement li donaran 2 anys més.
Bueno.
No, esperi un moment. Ah. Llavors, per reduir el dèficit, només hi ha 2 camins. Mm. O bé, s'ingressen més diners,
sí,
i això es aconsegueix perquè hi ha més activitat econòmica,
sí,
i aquest any el PIB d'Espanya decreixerà, i l'any vinent pujarà pràcticament res, o bé a base de retallades. No hi ha més històries. La Unió Europea, les previsions de la Unió Europea és que aquest any el PIB d'Espanya sigui un 1,4% negatiu.
Sí.
I l'any vinent un 0,8. Insuficient per crear ocupació, etcètera, etcètera, amb la qual cosa l'atur continuarà pujant. E insuficient per reduir el dèficit. És a dir, que l'única via és o pujar els impostos, que entre parèntesis es torna a parlar de pujar l'IVA, o bé a més retallades. És que no hi ha més.
Bueno, però Montoro ha dit que no, més retallades no.
Bueno, també la senyora Salgado va parlar de dos lotes verdes.
Bueno, Luis de Guindos li recordo que va dir que...
Les senyales.
Que hi ha senyales. Hi ha senyales o no hi ha senyales?
A veure, vostè mateix. És a dir, amb aquestes previsions de la Unió Europea...
Jo només veig que cada dia hi ha més botigues que han tancat. Això sí, també sí que ho veig. No sé si és una senyal o no.
A Catalunya va caure el 8% l'any passat. És a dir, això és constant. El consum de combustible està baixant. No es venen cotxes perquè no hi ha crèdit. És a dir, és que, a veure...
Treballem més i cobrem menys, eh?
Evidentment, clar. Sí, però no, cuidado, encara és pitjor. Treballem més, menys gent i cobrem menys.
Sí, clar. Aquest és el bon retrat.
Sí, clar.
Menys gent i més.
Exactament, perquè el tema és aquest, perquè l'atur està pujant. La OCDE, per exemple, ha previst que aquest any Espanya pot arribar als 6,3 milions d'aturats. Mm. És a dir, clar, amb aquesta història, que el senyor Montoro digui això, home, el que passa és que el que jo no entenc és per què l'oposició després això no li recorda.
No, sí que li he recordat, perquè el portaveu econòmic del PSOE, el senyor Valeriano Gómez, avui ha dit que les xifres del govern no són vàlides, ha dit el que diu vostè, que no són vàlides i que el dèficit real és del 10,2. He dit que aquí ja hi ha per la xifra,
l'ajust.
No ens discutirem.
Sí, no, però jo em refereixo a Toro Pasado. És a dir, per què després de 6 mesos no li diuen al senyor Montoro, senyor Montoro, usted dijo esto? Això no passa, no sé per què.
Tampoc, no tenen memòria.
Escolti, més coses. També hem conegut una dada, fa uns dies llegia, que el deute públic espanyol al tancament del 2012 va batre rècords històrics. I és que el primer any de Mariano Rajoy al govern s'ha disparat fins als 882.000 milions d'euros. O sigui, que ha crescut el deute.
Sí,
no l'estàvem retallant.
I continuarà... No, què va. I continuarà pujant. El Fons Monetari Internacional ha previst que el 2016 la deute pública espanyola...
Però per què ha crescut la xifra del deute?
Per què ha crescut? Perquè hi ha refinanciacions, perquè hi ha més interessos, més refinanciació...
Sí, no estem millor.
No, clar que no.
Però perquè aquí, perdoni, a veure, el discurs oficial que ens arriba del govern espanyol, el català ni està si se l'espera, és... perquè jo, rarament, els discursos, com que més estem fent altres coses, és, el discurs del govern espanyol és que aquest any és un any d'ajust, però que ja estem en rampa de lanzamiento. És a dir, que estem a punt de sortir de l'atzucat. Que el 2014...
D'òrbita sortirem.
El 2014 ja ha remuntada. Clar, ve vostè aquí, m'ho trinxa tot.
Jo dic una cosa.
Jo li diré el que diu el govern espanyol.
El primer semestre del 2010, la senyora Salgado va parlar de los brotes verdes.
Sí, bueno, clar, però la senyora Salgado, en aquest cas...
Bueno, a veure, és que cada 4 o 5 mesos...
Però a veure, vostè em vol dir... O sigui, el que m'està dient...
A veure, més fort encara.
La pregunta és, estem pitjor... La pregunta és, estem pitjor que fa 2 anys amb Elena Salgado o estem millor?
Estem pitjor. Estem pitjor, hi ha més atur, més deute, menys expectatives, l'atur juvenil és més elevat, els salaris mitjos han baixat.
Estem millor o pitjor que d'aquí un any?
La tassa de pobresa ha pujat. Estem pitjor. I el senyor Montoro, que diga el que vulgui. Estem pitjor, punto.
I respecte d'aquí un any, estem millor o pitjor?
Respecte a un any, jo crec que estem millor.
Què diu?
Ho sabia, sabia que ho diria.
Sí.
O sigui, estarem pitjor.
Estarem pitjor perquè les mesures que es prendran per reduir el dèficit i per estabilitzar el deute empitjoraran a l'ambient econòmic, hi haurà menys activitat, etcètera, etcètera. És el que li volia dir abans. Em sembla que va ser ara no sé si va ser el dissabte o el diumenge, el senyor de Guindos va dir que l'any vinent Espanya baixarà els impostos.
Sí que ho va dir, sí.
Bueno, és possible que baixin els impostos. Clar que és possible, retallant més. Clar, si retalles més, pots baixar els impostos. Amb la qual pots vendre la idea de que amb aquesta baixada d'impostos s'està reactivant l'economia, el qual és absolutament fals perquè retalla sobre una base que ja és molt baixa, amb la qual això no reactiva absolutament res.
Bé, ara anirem amb el que ha passat a les eleccions a Itàlia per si pot generar, en fi, pot canviar a nivell econòmic alguna cosa. Però abans deixem parlar, perquè avui hem conegut, que per cert ja ha sortit el seu president, els resultats de Bankia, que va perdre 19.193 milions d'euros el 2012, que es diu aviat. És la pèrdua empresarial més gran de la història d'Espanya. Ara bé, tot i les xifres, el president de l'entitat, el senyor Cori Golzarri, ha destacat en roda de premsa, que ha sortit aquest matí, que Bankia és plenament solvent i que una cosa no treu l'altra.
Estamos presentando unas pérdidas totalmente en línea con lo que habíamos anunciado anteriormente. Tenemos un balance, después de las pérdidas y después de la capitalización, pues un balance como al que aspirábamos allí cuando hablábamos en el mes de mayo del plan de capitalización. Es decir, un balance saneado, un balance solvente y un balance líquido.
A ver, ¿me puedo explicar eso de un balance saneado, líquido y transparente?
Y yo soy Brad Pitt. Yo soy Brad Pitt. Bravo. A veure, per què el senyor Goroi Golzarri no ha dit que la tassa de morositat oficial de Bankia ara és el 13,2%? El 13,2%, jo vaig estudiar que amb una tassa de morositat del 12%, un balanç d'un banc es desfà. És a dir...
Vostè va estudiar, això?
Sí. Per què no ha dit que han sortit al voltant de 19.000 milions d'euros de dipòsits de Bankia?
Perquè no, tampoc diràs lo dolent del banc.
No, clar, a veure...
Intentes explicar, li intentes donar la volta i treure...
És que recordem... Rebobinemos. A veure,
Bujas, l'efecte rebobinat.
A veure, el Bankia és un banc que està format amb una sèrie d'entitats que estaven fatal. Que estaven fatal. I llavors, si s'ajunten una sèrie d'entitats que estan fatal, què ha de sortir?
Estàs pitjor.
Un nyap.
Estàs pitjor.
Pues això és així. Que Bankia no s'enfonsarà? Evidentment, Bankia no s'enfonsarà, perquè per definició cap banc ha de fer fallida. El que passa és que, bueno, veurem els diners que fa falta per sostenir Bankia.
Bueno, però ja dic que balance lineal, sostenido, bueno, y balance líquido.
A 31 de desembre del 2013, a veure què passa.
Mm-hmm. Bueno, més coses. Resultats de les eleccions italianes. Això, tot el titular, que ja ens el sabem de memòria, és
Ingovernable.
A partir d'aquí, això pot canviar alguna manera de fer de Brussel·les? Això per una banda, és a dir, la Unió Europea. Segona, un assessor d'Angela Merkel, que es diu Lars Feil, ha advertit en una entrevista que torna la crisi de l'euro i que serà una venjança per alguns països del sud. No sé què en pensa vostè a partir d'aquestes declaracions i del que pugui passar a Itàlia, de quina manera ens afecta o no ens afecta.
A veure, en què... No, jo realment ho crec, eh? Jo, a més crec que a diversos italians, jo crec que Itàlia és diferent, realment ho crec. Ja, clar, la gent no té memòria històrica, però recordem que als anys 80 van haver governs a Itàlia que van durar menys d'un any. I durant 5 o 6 anys, cada any canviaven de govern, i Itàlia es va enfonsar. És a dir, els italians saben fer les coses d'una altra manera. I de tot
vol dir que ho fan, posen els governs per estratègia.
Però funciona, però el país funciona i el nord d'Itàlia continua sent una zona superpotent que exporta...
No, el país
funciona.
Va sol, això molta gent que ho diu. Aquell país va sol.
Llavors, clar, és cert que aquest panorama electoral que ha sortit és molt complicat, realment és molt complicat. Però a veure, no oblidem que a ningú li interessa que Itàlia s'enfonsi, perquè Itàlia és el 16% del PIB europeu. Itàlia pot fer mal, eh? És a dir, si Itàlia s'enfonsa... Itàlia no és Portugal. Itàlia pot fer mal. Té un deute d'un 120% del PIB, és a dir, molt més que Espanya. És veritat que té molta deuda pròpia, això també és veritat. Però jo penso que s'arribaran a un acord. Ja s'està parlant d'una coalició, d'un entendiment entre Berlusconi i el Bresciani. Ja s'està parlant d'això.
Això faltava.
Sí.
Dic, i les amenaces, o en aquest cas les amenaces, no, l'advertiment d'aquest assessor d'Angela Merkel, Lars Feil, al voltant de que torna la crisi de l'euro, en base a què ho diu?
A veure, jo penso que això, aquestes paraules estan dites en la clau d'aquella història que es diu la guerra de divises. És a dir, a veure, ara la solució a tot està en les exportacions. És a dir, tothom ha d'exportar perquè el consum intern s'ha enfonsat. Llavors, artificialment s'estan rebaixant les cotitzacions de les monedes. Això ho està fent Japó. Japó ho està fent d'una forma clara i oberta. Els Estats Units ho està fent d'una forma amagada i jo penso que al final l'euro continuarà fent. El que passa és que entrar en una guerra de divises, això és molt, molt perillós, perquè és el tu lo haces, yo más. Llavors, això no té límit. Això, curiosament, va també passar al crash del 29. També es va entrar en una guerra de divises. I això és molt perillós. Jo penso que la línia va per aquí. I clar, de fet, Alemanya, que l'euro baixi, malgrat que Alemanya digui que no, li convé per exportar, evidentment.
Vol dir que la tendència serà que baixi l'euro, no que pugi.
Jo penso que sí. Mm. Jo penso que la tendència serà que baixi l'euro. Mm.
A tot això, el Regne Unit ha perdut la triple A. És a dir, ho ha anunciat l'agència Moody's divendres, deixant així només 11 països amb la triple A. És a dir, la triple A, recordem que és de total solvència. Sí, també sí. Ho feien en bancs i després...
També, sí, ho van encertar.
Estaven foradats a base de bé. Tot i que el país no s'esperava aquesta notícia, el govern assegura que la rebaixa no té per què afectar l'economia del país. Per què els hi han rebaixat una A al Regne Unit? No estan tan bé com pinten?
A veure, les expectatives del Regne Unit, des del punt de vista d'una agència, pues bueno, a veure, té problemes. És a dir, té un deute molt elevat, no té el... És a dir, té l'avantatge de que no està amb ningú, amb el qual és lliure, però, per altra banda, no, té la desavantatge de que no està amb ningú, amb el qual no té un paraigües a sobre. Té una situació complicada, al Regne Unit, però, bueno, jo... És a dir, és veritat que ha perdut la triple A, però quan ha pujat el preu de la deuta britànica? Pràcticament res. És veritat que la lliura ha baixat de nivell, amb la qual de fàbula, pot exportar més fàcil... França va perdre la triple A fa un any i tampoc es va enfonsar el món. Espanya fa, quan? 3 anys, no? Tenia triple A i ara està al costat del bono basura. És a dir que... No, realment està al costat, eh? És a dir, amb la qual, clar...
En Catalunya on està?
Catalunya ja és bono basura.
Ja ho som.
Ja és bona basura. Però és fictici, són altra vegada és fictici.
Ara anava a dir, si vostè diu que tenim superàvit...
Sí, però fictici... Exacte. Però
si vostè diu que tenim superàvit...
Però perdoni un moment, molt fictici, però no hi ha cap mercat, no, vull dir, no hi ha cap, en aquest cas, cap, no té crèdit. Catalunya no té crèdit, no hi ha ningú que li doni crèdit. Per això Catalunya ha d'anar a demanar, ha d'anar a pidolar al govern espanyol que li...
El FLA.
Clar, perquè directament no té crèdit, no? Clar,
sí.
Aquesta és la qüestió. I el FLA li dona Montoro quan li doni la gana.
Sí, però a veure, aquí a Espanya, tard o d'hora, jo penso que serà més d'hora que tard, es tindrà d'acabar parlant de les zones que tenen possibilitats i les zones que no tenen possibilitats. I, bueno,
però això no ho parlaran,
sí, sí que
perquè
parla,
vostè sap
sí.
que això no convé políticament.
Bueno, sí, però això es parlarà. Es parlarà perquè a veure, perquè la inversió estrangera no... És a dir, no és sostenible per la inversió estrangera aquesta situació, no és sostenible, amb la qual s'ha d'acabar parlant. Sortirà, acabarà sortint, segur.
Però per part d'aquí, si no ho treu Catalunya, no ho treu ningú, això.
Bueno, però, a veure, això...
I ja sap vostè la mania que ens tenen, per tant.
Sí, però a veure, Catalunya ho diu, Euskadi de moment ja això té solucionat, Catalunya ho diu, algú pot rebre una trucada d'algun altre que digui, escolta, el pacte fiscal o com es digui, això, doncs ho parleu, no sé, per mi ha sigut molt significatiu, sincerament, no és per parlar de política,
no.
Perquè no vull parlar política, però per mi ha sigut molt significatiu la posició del PSC amb la votació famosa del Parlament. És a dir, són signes de que algú s'està movent.
Però amb cosa econòmica, no? Perquè
bueno,
l'altre dia tornaven a parlar del corredor central de l'AVE.
Bueno, sí, vale. Ah. Sí, però a veure...
I això van votar a favor els socialistes
sí,
catalans.
Sí, correcte, però aquests diners, és a dir, aquests corredors s'han de fer amb diners europeus. Bueno, llavors veurem aquests diners on van.
Els europeus on posen els diners, no?
Sí, exacte.
Clar,
exacte.
Això s'ha de veure. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Ens ha animat la tarda, realment.
Sí, com sempre, vostè no defrauda.
Jo em anava creient el Montoro, darrerament.
Te'l creies, Montoro?
Bueno, són ganes de creure en algú, també.
El Montoro és un polític.
Sí,
el Montoro és un polític.
Sí, sí. Bueno, Montoro i de Guindos, que aquest encara ve més optimista que Montoro.
Sí, s'ha donat de que fa temps de que el senyor de Guindos estava una mica callat.
Sí, com és això?
Ah, no sé, és curiós, eh? Abans era el senyor Montoro que estava callat. Ara el senyor Guindos sembla ser que... No sé, sembla que...
És que tots dos alhora seria...
Sí. Però què vol dir amb això? Què insinua?
Vol dir que l'han fet...
No,
vostè...
l'han fet callar, potser una miqueta.
No sé, no sé, és que no sé, però és curiós, eh?
Sí que és, no és curiós, però què vol dir que és curiós?
Sí que fa dies que no, no el sentim, no sap, a Luis de Guindos. No, professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fem 4 minuts de pausa, arribarà Toni Peret i altres coses. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.